MKC. Aquí comença una nova edició, l'última, de fet, l'últim programa d'aquesta dotzena temporada del Més que Cinema de Ràdio Sant Vicenç. I, com sempre, un monogràfic. Monogràfic, programa especial, avui dedicat al tema dels ovnis, amb dues persones molt especials per nosaltres, pel programa, per Eva Maria Milara, que ja està aquí acabant de preparar totes les càmeres, per mi mateix, i a partir d'ara, doncs, per tots vosaltres. Comencem de seguida. Comencem aquesta música amb una música d'un curtmetratge que tot plegat és molt representatiu, perquè la música està composada per una persona que tenim aquí al programa. Està protagonitzat per, o coprotagonitzat per una altra de les persones que tenim aquí al programa. També el guió és d'aquestes persones i d'Eugenio Fernández, un altre amic personal i del programa i de tothom que estem aquí avui. Vull dir, estem entre amics però també entre experts de moltes coses. Estem parlant del tema ovnis, com hem anunciat, i ho farem amb una persona que va entrar aquí un dia molt especial, el 5 de maig concretament, va entrar per Jitsi per felicitar Eva Maria Milara, i avui el tenim aquí a l'emissora, el nostre ufòleg de guàrdia, David Dallén. David, què tal?
Encantat d'estar al teu programa.
Doncs mira, que el plaer t'asseguro que és meu, és nostre, de Eva Maria Milara. Què tal, Eva Maria? Suposem que et podem sentir, però no estic massa segur. Si no... Si no, haurem de canviar potser de micròfon. Bueno, ara ho provarem de nou. Bueno, en principi aquest hauria de ser el 6, però la cosa està així una miqueta complicada aquí. Potser aquest està desactivat. Ja he parlat massa aquí. Sí, canvia si un cas quan pugui i sense fer molt enrenou aquí. Mira que tenim la càmera pel mig, és tota una història, però bueno, ho aconseguirem amb la teva habilitat habitual. Doncs aprofitem per mentre vas fent aquest canvi, Eva Maria Milara, la nostra col·laboradora, convidada ja perpètua des de fa molt de temps i amb un gran plaer, per presentar a l'altra convidada especial d'avui, que, com diem, doncs és compositor de música. La música que estem sentint, que sentirem al llarg del programa, és seva. A més, ha dirigit uns quants curtmetratges, i concretament aquest del que estem sentint la música, que es diu Incidente OVNI, està en el seu canal de YouTube, i es tracta d'Alberto Noriega. Què tal, Alberto?
Què tal, com estem? Bé, aquí per parlar una mica d'ovnis i una mica de música en general.
Amb tu, efectivament, podríem parlar de música, perquè la teva vocació, professió particular, especial i vocacional és la música. Tu ets compositor, música sobretot.
Sí, a mi, o sigui, principalment vinc del món de la música, sobretot de la guitarra. Sempre m'ha agradat, bueno, del conservatori, pues, Albéniz, Tàrrega, Joaquín Turina, Manuel de Falla, tot això, no? El que passa és que sí que és cert que el fet d'haver fet algun tema per algun amic, no?, d'un tema de curtmetratges i tot això, i sobretot de la temàtica ovni, clar, has de fer un tipus de música més adequada a tot aquest tipus a les imatges i tot això, no? Aleshores sí que és cert que la música s'han de canviar algunes línies, no? Per poder-ho fer de cara a lo que és el curtmetratge d'aquell moment
com estem sentint ara exacte, mateix en el curtmetratge que dèiem Incidente OVNI. Eva Maria, ara em sembla que sí, no? Ja et tenim? Bueno, la cosa està complicada amb tu, sembla. A veure, ara.
Micro 4.
Sí, ara, no?
Ara sí.
Vale, ara sí. Doncs mira, del que teníem aquí apuntat. Ni res. Ja tenim a Maria Milara i, de fet, si te'n recordes, Eva Maria, sí. Nosaltres, bueno, tu el vas conèixer amb un passi de pel·lícula amb Juan Carlos Olaria, veia una pel·lícula, si no recordo malament, de David Lynch, i tela, no? La primera pel·lícula dirigida, el primer llargmetratge de David Lynch, Cabeza Borradora,
sí.
I a més el van conèixer després a Depósito Legal d'Hospitalet fent jocs de màgia en un esdeveniment organitzat per Francesc de Diego. És a dir que Alberto Noriega és compositor de música, com molt bé ens ha explicat, bueno, va dirigint també curtmetratges, és mag, vull dir, bueno, un dia dedicarem un programa, si et sembla, a la màgia o a tot el que vulguem. La temporada vinent serà llarga, la temporada d'avui, la temporada present, la dotzena temporada. Ara em sembla que sí.
Sí, ara sí que se sent. Sí, perfecte.
Ara.
Així hem d'anar provant aquí a l'emissora de vegades. Ara sembla que ja estem tots ben connectats. Doncs això, que dedicarem un programa a la màgia,
perfecte,
si et sembla, la temporada vinent,
sí,
vale? Perquè ets un expert també amb el tema.
Bueno, sóc aficionat. El que passa que sí que és cert que la màgia té moltes branques i són molt interessants, no? O sigui, la màgia de prop, que és la que més aviat faig jo. No?
Perfecte, doncs ja anem avançant temes de la temporada vinent. De moment, fem l'últim programa, el número 41 d'aquesta dotzena temporada, i ho fem començant per aquest curtmetratge que us deia, que ja us he avançat, Incidente OVNI, que podeu trobar al canal d'Alberto Noriega, i en el qual apareixen unes quantes coses, uns quants plantejaments que va molt bé per introduir aquest tema que bueno, té moltes vessants diferents, té molts punts de vista, hi ha persones que s'ho prenen d'una manera, persones que es prenen d'una altra, i nosaltres aquí intentarem avui tocar-ho des de les diferents vessants, aprofitant que tenim com dèiem a David Allen, el nostre ufòleg de guàrdia, a partir d'ara tenim psicòloga de guàrdia, tenim músic de guàrdia també, Alberto, i tenim un ufòleg de guàrdia, que no és poca cosa, i aquest curtmetratge, com deia, planteja per començar una cosa que m'ha cridat molt l'atenció i que em sembla que podria servir per començar a definir, perquè en un moment, al començament del curtmetratge, els dos personatges estan mirant per un telescopi, estan buscant, són d'una associació astronòmica, i veuen una cosa a l'aire i diuen: té forma d'OVNI. David, quina forma tenen els ovnis?
Bueno, el terme d'OVNI neix en el 1947 i el primer avistament, diguéssim, oficial que es va donar en els mitjans de comunicació va ser a través d'un avistament d'un avió era un pilot comercial d'un avió comercial que era un senyor que es deia Kenneth Arnold, que era americà, i llavors ell va veure uns aparells que en realitat no tenien forma de platell volador, però ell, per definir-los, en realitat la forma que tenien era com de boomerangs, i els va veure que estaven en formació volant. I llavors ell va dir que es movien com quan tires un platet sobre l'aigua i dones salts a sobre l'aigua, pues deia, però això ho va dir per definir el moviment, no la forma. I llavors ja es va quedar la cosa dels platells voladors.
Va ser una confusió periodística, no? Hi va haver un periodista i el periodista ho va...
Exacte, d'aquí va néixer el terme platells voladors. Però posteriorment, sí que i anteriorment, també hi ha hagut altres avistaments d'ovnis en forma de platell volador, però antigament no li es deien platells voladors, o sigui, els romans a l'antiga Roma li es deien, els confonien amb els escuts, tenien la forma dels escuts que portaven els romans, i llavors es deien escuts voladors, no? I llavors cada època, segons els termes, ho comparàvem amb els termes del que coneixien. I, per exemple, a la Bíblia també són definits com ornillos como perquè la forma de los hornillos de aquests que per escalfar-se en aquella època no hi havia calefacció, llavors a l'època bíblica, no, de Jesucrist. I llavors hi havia uns hornillos i clar, tenien tot de foradets i forma de platell volador i els comparàvem amb aquestes formes. I després, clar, ja et dic, el fenomen OVNI neix al 1947 amb el que és la terminologia, el nom OVNI, que en anglès és UFO, i vol dir això, objecte volant identificat no, no desconegut, no sabem el que és, però sabem que es mou de forma intel·ligent, que es mou d'una manera que no és coneguda per la nostra ciència actual, no respon a cap dels vehicles aeris que coneixem i per tant no sabem el que hi ha darrere d'aquests fenòmens. Llavors, això, pues, a partir del 1947 neix el concepte OVNI, però tenim registrat al llarg de tota la història, des de la prehistòria, tenim pintures rupestres on surten els OVNIs, on surten els uns cers gegants de molta alçada, que porten escafandres, que porten guants, que porten botes, tenim les pintures rupestres de Tassili, a l'Àfrica, tenim les pintures d'Austràlia, a molts puestos on hi ha pintures rupestres de millor 10.000 anys abans de Crist i ja surten els ovnis. I, o sigui, després tenim pintures del Renaixement on surten platells voladors. Tenim, a totes les èpoques ha sigut reflexada aquest fenomen amb diferents noms, però tant a la literatura, als tractats històrics, a la pintura, a l'art, s'han reflectit pues, aquests fenòmens i actualment, des que tenim tecnologia aèrea, pues, ja els mirem amb una altra perspectiva. Ja és quan comencem a pensar que són extraterrestres, que tenen tecnologies, però això comença des de que comencem la carrera espacial nosaltres i llavors ja comencem a veure bueno, que podrien ser tenir procedències d'altres planetes. Però clar, no tenen per què venir d'altres planetes, perquè també hi ha ovnis que apareixen, desapareixen, que canvien de forma, es fan més grans, més petits, o sigui, coses que desafien les nostres lleis de la física més elementals. Llavors es considera que podrien ser pertany a altres dimensions que poden manifestar-se en aquesta. Hi ha les teories dels intraterrestres també. Hi ha després la tecnologia secreta dels propis terrestres, que els exèrcits tots sabem que treballen amb tecnologia secreta, que no donen a conèixer. Ja se sap que a l'època de la Segona Guerra Mundial els nazis ja tenien platells voladors, hi ha fotografies, hi ha els documents, hi ha el científic aquest, el Nikola Tesla, que ja va fer dissenys d'ovnis, de platells voladors, de l'energia, el sistema antigravitatori d'aquestes naus, això ja es coneixia. I per tant, i tot això ens ho han amagat i ens ho tenen, i per tant quan veiem un ovni realment no sabem el que és, si pertany a la Terra, si ve d'un altre planeta, d'una altra dimensió, no ho sabem, i això és el més fascinant que hi ha, perquè és un misteri, no? Trobo que és molt... aquí està el seu interès.
Com qui no vol la cosa, David Allen, el nostre ufòleg, doncs ja ens ha donat una visió completa, en breus minuts, en 5 minutets, de tot el panorama del fenomen OVNI, de les diferents possibles explicacions, del recorregut històric que tenen els avistaments, no?, d'objectes voladors no identificats i de com ha anat variant al llarg de la història la concepció que tenim d'aquests objectes i com, d'alguna manera, al llarg de la història, doncs hem estat capaços, perquè hem avançat tecnològicament, d'entendre-ho d'una manera diferent. Hem avançat tecnològicament, científicament, i ens hem col·locat en un punt en el qual doncs, ara podem saber, segurament podem tenir claus per, com tu has explicat, David, per saber una mica més de què va la cosa. Està clar que el fenomen OVNI cada persona ho veu d'una manera diferent, té una concepció diferent. Hi ha moltes persones escèptiques completament sobre el tema, i sí que voldria pulsar una mica, no?, l'opinió, sí. la manera de veure de les dues persones que tenim aquí, d'Alberto, ja que ens has fet aquesta magnífica introducció, David, Alberto i Eva Maria, com veieu aquest tema? Com ho heu viscut al llarg de la vostra vida? Quina visió teniu del fenomen? Ho veieu com una qüestió de superstició, de muntatge, o com ho tenim, aquesta qüestió?
Bueno, jo la veritat, clar, o sigui, jo no he vist ningú, no? O sigui, tampoc tampoc he anat ni a Montserrat ni a tots aquests llocs on sembla que hi ha unes dates o uns dies en concrets, em sembla que és a fi de mes i tot això, sembla que hi ha avistaments i tot això, no? Jo és un tema que sempre m'ha tret curiositat des de petit, no? Però bueno, jo crec que això com a tots, no? A tothom, no? I sí que és cert que a vegades hem llegit alguna cosa, jo doncs de petit havia vist algun reportatge a la tele, no? Els programes aquells que feia Jiménez del Oso, i bueno, sí que és un tema interessant, evidentment, clar, jo no tinc l'experiència ni tot el que ha plantejat el David, no? Tot aquest ampli aspecte, no? Jo és una cosa que ni estic en una postura central, no? Quasi ni, evidentment, no sé si creure-m'ho, o sigui, no tinc una opinió clara, o sigui, l'única opinió que tinc és que pot ser que existeixi alguna cosa, evidentment, com nosaltres, no? A la Terra, perquè, clar, evidentment, cada cop que van passant els anys et dones compte que no sabem res, no? Però ni del que sabies quan eres petit et dones compte que ara, doncs, cada vegada saps menys, no? A mi em passa amb tot, amb música i amb tot, i amb la vida en general, no? Aleshores, clar, aquest tema, que és un tema tan complex i que no hi ha algo clar, o sigui, evidentment sí que hi ha molta literatura escrita, molts programes, molts reportatges i tal, però clar, tampoc hi ha una cosa molt clara 100%, molt fidedigna, no? Aleshores, jo escolto i m'interessa molt els plantejaments del David i tota l'estructura i tota la història que té i tota la bibliografia, no?, que explica i amb què es basa tot això, no? I jo ja et dic, jo la meva postura, o sigui, m'interessa tot, m'agrada tot, però estic en un mig-mig, o sigui, tampoc ni em decanto per una part ni per l'altra part, no? Sí que és cert que potser, o sigui, m'interessen el tema dels... O sigui, els curtmetratges o les pel·lícules de ciència-ficció doncs, són atractives, no? Perquè sí que, clar, amb el tema dels efectes, el tema de les nits, no? Clar, això atrau molt, no? La nit, la música així de fons, són coses que atrauen molt. Però a part d'això, clar, la meva postura doncs, és molt estar al centre, no? O sigui, tampoc em decanto ni cap a un cantó ni l'altre. No?
Hem de parlar clarament de pel·lícules, en un programa com aquest de cinema, i anirem també mirant a veure quines de les pel·lícules que hem pogut anar veient sobre el tema dels ovnis doncs, tenen una versemblança o són veritablement doncs, maneres d'amagar la realitat. Eva Maria, et toca.
Bueno,
quina postura tens?
Yo realmente no creo que haya ovnis, nunca he creído. Y sí que es verdad que en una ocasión vi algo extraño, pero bueno, se me pasó por la mente eso. Más que platillo volante, se me pasó por la mente que podía ser el gobierno, bueno, el ejército, ¿no? Que usa, bueno, artefactos diferentes para moverse, y sí que es verdad que fue bastante, bueno, bastante raro, bastante luminoso, se movían así como, bueno, como en zigzag, digamos, y muy rápido, o sea, muy, muy, muy rápido, y me quedé súper sorprendida. Fuimos como una colina a ver los fuegos artificiales que había en un pueblecito ahí a lo lejos, y yo me quedé un poquito más, los demás se fueron, y vi allí una luz muy brillante, quieta, y pensé, uy, esto, no sé, pues era una estrella o yo qué sé, no sabía bien qué era, y nada, luego se empezó a mover, en quizá dos veces desapareció, luego llegaron dos más, se movieron, y claro, te quedas un poco, wow, pillada. Pero no sé realmente qué era, y no creo en nada. Sí que vi algo raro, pero no sé qué era. O sea, puede ser, no puede ser, claro. Yo,
pero es que
no
un sé. OVNI es eso, objeto volante no identificado. Entonces estás definiendo lo que es un OVNI. Sí. Aunque sea hecho en la Tierra, es un OVNI. Porque no sabemos, es desconocida la tecnología. Si tú me dices que hace zigzag o que se queda inmóvil en el cielo, eso no hay ninguna nave conocida que lo haga. Eso,
ya, es lo que
entonces,
pensé.
Es un OVNI. Otra cosa es que la gente asocia la palabra OVNI a extraterrestres. Y ahí está. Y no es eso. OVNI, vale. Cuando se creó esa palabra, no era para decir nave extraterrestre. Dentro de los ovnis hay algunos que hay muchos indicios para pensar que son extraterrestres o que no son humanos, ¿no? Porque también tenemos el tema del contactismo, la gente que ha entrado dentro de los ovnis, los contactos en tercera fase, y ahí sí que la gente define cómo eran los tripulantes, que no eran de aspecto humano. Entonces sí, ahí podemos hablar de extraterrestres. Pero en principio ovni lo incluye todo, ¿eh? Todo lo que es misterioso y es tecnología desconocida y va por los cielos.
Sí, pues entonces sí, claro, sería un ovni.
Y lo que tú viste, estás definiendo un ovni, claro.
Sí, lo que pasa es que, claro, yo en ese momento pues pensé eso, digo, y el ejército pues tendrá una, yo qué sé, un aparato diferente, claro, muy luminoso, yo qué sé, no sé. Igual pensé incluso, porque como estaba cerca, entre comillas, del pueblo con los fuegos artificiales, pensé incluso que era algún helicóptero así más grande o yo qué sé, alguna cosa rara.
¿Hace ruido? ¿Hacía ruido?
No, porque estaba, el pueblo estaba un poquito lejos también, ¿eh? No hacía nada de ruido, ¿eh? Nada.
Claro.
No sonaba nada. Pero sí que es verdad.
Pero no hacen zigzag los helicópteros, no se mueven.
Ya lo sé, pero yo pensé que a lo mejor era algo diferente.
Cuando ves mover un insecto, se mueve con ángulos rectos, haciendo ángulos cerrados, esto, los ovnis a veces hacen este tipo de movimientos, hacen como zigzag y como se mueven como en ángulos rectos, muy cerrados. O se quedan parados y de repente se disparan y se van.
Desaparecen, sí.
Y se desaparecen.
Y desaparecen, además. Esto desapareció. Yo pensé que era una... Llegué a pensar que era una estrella fugaz que había caído, pero no, porque llevaba allí un buen rato.
Claro, y las estrellas caen de arriba abajo. Y los ovnis, no, se mueven para arriba, para abajo.
Además, las estrellas estaban un poco más para arriba y había muchas estrellas y no tenían nada que ver con esa luz.
Ninguna estrella fugaz se mueve en zigzag.
Yo quería decir una cosa que no sé si os habéis fijado hace poco, pero a raíz de todo esto, el confinamiento, todo esto, y digamos que creo que ahora hay menos aviones, menos vuelos, sí, menos contaminación, sí, el cielo ahora está mucho más claro y se ven las estrellas, cosa que hace unos años, y esto, por ejemplo, me lo comentaba mi abuela en paz descanse, o gente mayor que tú hablabas y ellos te decían, uy, yo cuando era pequeño veía todo el cielo estrellado en Barcelona. Sí. Y ahora, o sea, hace unos años es que no se veía nada. Pero ahora, a raíz de todo esto que ha pasado, que hemos estado en casa, hay menos aviones, menos turismo, X, ¿no? Menos contaminación, pues ya se empieza bien. O sea, yo el otro día miré el cielo y digo, ostras, estoy en el centro de Barcelona y veo las estrellas, bien, ¿no? O sea,
esta lumínica también, la contaminación. Ahora que dices eso, a principio cuando nos confinaron, ¿vale? En marzo o así, había un ruido. Y no era solamente por Moncada, porque leí bastantes artículos de México, o sea, diferentes partes del mundo, que había un ruido como muy constante, como motores, durante varios días. Y yo eso lo oí. Pero bueno, aquello que dices, son los helicópteros que están dando vueltas. Cuando leí los artículos de México, de...
Yo lo he oído también en mi casa.
Ya, pero entonces...
Por las noches.
Sí.
Como si hubiera unas tuneladoras. Turbinas.
Sí.
Hay quien dice que esto viene de los túneles subterráneos, que están haciendo cosas raras por ahí debajo. No se sabe. Hay muchas teorías, pero no... La verdad es otro misterio.
Yo no he escuchado nada.
No, pero entonces sí que lo escuchaste.
Yo lo he escuchado desde mi casa.
Es que yo he hablado con gente y gente me dice que sí, que de vez en cuando se oía todo el rato como...
Ahora hace tiempo que no lo oigo, pero no. Hubo tiempo que sí.
Es que fue justo cuando nos confinaron, al cabo de, pues no sé, nos confinaron en marzo, pues sí, a lo mejor fue a finales de marzo o abril, había días que se oía además mucho, muy ruidoso. Si no había nadie por la calle, nadie, si estábamos todos confinados. Bueno, los que iban a trabajar, pero ya está. Y yo pensé eso, que había... Yo pensé, digo, bueno, pues habrá muchos helicópteros. La verdad es que sí que alguna vez subí arriba y yo no vi helicóptero ninguno.
No había aviones
ni nada. Pero sí que se oía... Además, el ruido era como metálico.
Con metálico, sí.
Era como un...
Hombre, puede ser que lleguen los sonidos de fábricas de lejos, ¿no? Cosa que...
Pero allí en Moncada, nunca he escuchado... No lo he vuelto a escuchar.
La gente puede oír en YouTube, están grabados y se pueden oír por internet, pero por diferentes partes del mundo se han estado oyendo estos extraños ruidos.
Sí.
Y como hoy estamos hablando de ovnis, pues claro, una de las teorías podría ser pues de que tuviera algo que ver con... Porque dentro de los ovnis, todos estos ovnis, por lo que se ve, tienen tecnologías de invisibilidad, ¿no? O sea, que pueden estar los ovnis, hay ovnis que se han visto solo en las fotografías, que la gente ha hecho una foto en la montaña, a su familia, lo que sea, y en el momento no vieron el ovni, pero al revelar la foto aparece un ovni en el cielo. Esto quiere decir que ellos tendrían como alrededor de ellos como una capa de energía que les permite permanecer ocultos a nuestra vista y a veces con las fotografías aparecen. Entonces, claro, ellos... Hay quien dice que los ovnis, pues ellos se ocultan a nosotros normalmente, solo en raras excepciones los podemos ver. Y entonces ellos podrían estar y en determinados casos podrían hacer sonidos, podrían hacer Pero vamos, que todo eso son hipótesis, que no se puede confirmar nada.
¿Y tú qué opinas? ¿Qué opináis de ese ruido? Bueno, tú si no lo has escuchado,
es que
no sabes.
No lo he oído.
Pero es que era algo muy bestia. O sea,
ese ruido,
muy...
hay la teoría de que son cosas que hacen por bajo tierra, porque hay todo este mundo intraterrestre, de bases subterráneas.
Y bajo el agua, ¿no? También.
Y bajo el agua, sí. Entonces, hay los ovnis, son objetos flotantes no identificados que salen del agua. O sea, hay todo un mundo desconocido para nosotros, que bajo tierra, y entonces pues podemos hacer mil especulaciones, pero con seguridad poco. Ahora, el tema de los ovnis no es un tema de fe, es un tema de estar informado, ¿no? Porque hay documentos, están captados por radares, por cámaras, hay informes militares, civiles, de aeropuertos, han estado posados sobre ciudades, sobre aeropuertos. Normalmente las zonas calientes de ovnis son sitios despejados de gente, son sitios desiertos, sitios aislados, es donde más se dejan ver, pero en raras ocasiones también se han dejado ver en aeropuertos y en ciudades. Entonces, el que se informa, pues ya no es una cuestión de una religión, de creo o no creo en los ovnis. Los ovnis son objetos desconocidos que hay por los aires, y esto está certificado, eso está por todo tipo de... Los han visto astronautas, los han visto aviadores civiles, aviadores militares, los han visto todo tipo de gente, de diferente gente con gente importante con estudios universitarios, gente campesinos, los han visto a lo largo de todo el mundo y en todas las épocas. Por tanto, cualquiera que se documente un poco va a ver que podemos especular sobre qué hay detrás de los ovnis, pero no sobre su realidad.
Tenim el tema més que ben plantejat, amb aquesta primera mitja hora del programa. Tot s'ha de dir que estem aquí a l'últim MKC, més que cinema, de Ràdio Sant Vicenç, d'aquesta temporada, la 12a temporada, parlant sobre ovnis, amb David Allén, amb Alberto Noriega, amb Maria Milara, i trobem a faltar una persona que també hauria d'haver estat aquí, però que per circumstàncies personals no ha pogut, i bueno, li enviem una salutació a Victòria Paz de la Rosa Sauca, més coneguda com a Vicky, que no s'ha trobat prou bé per estar aquí, i bueno, dir això, que la trobem a faltar, cadascú a la nostra manera, i que ens hauria agradat molt que estiguessis aquí, que poguessis donar la teva visió. Fem un petit parèntesi, perquè estem parlant també de la música composada per Alberto Noriega. Hem sentit la composada per Incidente OVNI, que aquesta música que es deia ell, no? que està adaptada, no? amb una instrumentació, amb la sonoritat a que és el tema del curtmetratge, però sí que volem conèixer una mica més la teva música, Alberto, i ens has seleccionat dues peces. Ens agradaria que introduïssis una miqueta la primera d'elles, que és El Barranco del Lobo. Llavors, tot seguit l'explicaré, l'escoltarem.
Vale, sí, no, El Barranco del Lobo, o sigui, té relació amb la Guerra del Rif, no? Que és un tema que m'interessa bastant i llegeixo bastant, no? I és, també tracta una pel·lícula molt important que es va fer a Catalunya, que és La ciutat cremada, no? Que era... I tracta, bueno, El Barranco del Lobo és l'època aquesta, em sembla que és a l'any 1910, també, els fets que es va cremar... la setmana tràgica de Barcelona, que es van cremar moltes zones de Barcelona pel fet de que la gent jove, els soldats de reemplaç, anaven a la guerra del Marroc, no? La guerra del Rif. I bueno, jo vaig fer aquesta peça perquè m'agrada molt la temàtica, bueno, vinc de família militars i tot això, i m'agrada molt la temàtica aquesta, i bueno, a vegades un fa una música perquè li evoca alguna cosa en concret i tal, no? I a mi aquest tip, la melodia, pues, em va evocar aquests aspectes, i vaig fer aquesta peça.
Doncs anem a sentir uns compassos i després la deixarem de fons, del Barranco del Lobo, composat per Alberto Noriega, i continuarem parlant sobre ovnis.
Thank you.
que escoltem aquesta música, que hem escoltat la introducció que ha fet Alberto Noriega, doncs un altre programa que podem dedicar és, bueno, aquest tema, el tema històric, i hi ha directors que han fet pel·lícules sobre la Barcelona d'una època en la que també, doncs, estàs força informat.
Bueno, m'agrada molt, és molt interessant.
Un altre tema per la temporada vinent, eh? Vull dir que ja cada trimestre em sembla que tindrem aquí Alberto Noriega i per suposat a David Allen i a Vicky i a tothom que vulgui venir. Aquest programa és un programa obert a qui vulgui proposar coses i temes. Si us sembla, podem una mica comentar ara algunes pel·lícules que ens vinguin a la ment. Jo fa molt poquet he vist, per preparar també el programa, una pel·lícula d'un director que m'agrada molt i que encara no havia vist, que és Signs, Senyales, de Shyamalan. Una mica relacionada d'alguna manera amb la Guerra dels Mons, una història ja coneguda, aquesta història en la que els extraterrestres, doncs, ens venen a conquerir-nos d'alguna forma i en un moment determinat, doncs, hi ha la possibilitat de derrotar-los d'una manera involuntària, que és a través dels microbis, diguéssim, que hi ha en el planeta, que nosaltres som indemnes, som immunes, vaja, perquè ja estem acostumats, però que ells no. Llavors, bueno, és una volta de rosca molt curiosa. Aquesta pel·lícula, per exemple, per començar, David, Senyales.
És que jo ara, quan he sentit Senyales, pensava en la pel·lícula de Mel Gibson.
Sí, 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 aquesta.
És aquesta la que dius.
Sí, sí,
tu.
És vale. Dirigida per M. Night Shyamalan, el director del Sixth Sentit i això.
Sí, que és parla de les senyals que surten a les collites d'Anglaterra i, bueno, de molts.
I de molts llocs del món.
De molts llocs del món, sí, tu... que surten uns dibuixos de geometria sagrada i tot això.
L'explicació d'aquesta pel·lícula i el que t'explica és raonable? Vull dir, dintre de la hipòtesi extraterrestre dels ovnis, ens podríem trobar en un moment determinat amb una invasió d'aquestes característiques?
Sí, bueno, la veritat és que al món del cinema sempre el 90% de les pel·lícules que parlen d'extraterrestres són invasions, quan en el món de la ufologia real, en el món de les persones que han tingut experiències amb ovnis, o sigui, és tot el contrari, el 90% són pacífics, no? O sigui, les persones contactades parlen dels extraterrestres com a persones positives que venen a ajudar, que si es volguessin invair ja ens haurien invaït 40 vegades, tot el que volguessin, perquè la tecnologia que tenen és molt superior a la nostra. Llavors, hi ha una contradicció entre el que és el món del cinema i el món real de la ufologia, dels que hem estudiat aquests temes, no? Llavors, no surt reflexat en el cinema tot el món de, per exemple, el que és el contactisme de les persones que han tingut experiències de tercera fase, que es diu, que és quan ja entres en les naus, parles amb els tripulants i tot això. Que normalment són pacífics i són positius, no? Les pel·lícules
aquí tindríem clar. Perdona, la pel·lícula de Spielberg d'Encuentros de la tercera fase, que sí que està prou reflectit
aquesta
això que...
potser és de les més documentades, mm-hmm. perquè van treballar ufòlegs de veritat, inclús hi ha un casu a Allen Hynek, que és un astrofísic, un ufòleg molt important en el moment que es va fer la pel·lícula, que va col·laborar i que va fer un petit cameo també a la pel·lícula. I també el Jacques Vallet, també un altre ufòleg francès que va treballar amb aquesta pel·lícula. I, per tant, Spielberg va tenir una etapa de joventut on ell estava molt interessat en el món de la ufologia i llegia molt sobre això. Inclús va donar diners en el projecte SETI per captar senyals extraterrestres.
Perdona, el primer curt de l'Spielberg, o sigui, el primer que va fer va ser un curt d'ovnis, em sembla.
Aquest no el conec.
Sí. No ho sabia jo tampoc.
Algo així és un nom de noia.
És possible, perquè sempre ha estat molt interessat amb el tema i és una persona...
Abans de curs de guerra que havia fet o després de guerra, o sigui, el que és un curs de mitja hora. Em sembla que està per internet, inclús.
Ah, pues no el conec jo. Sí, no, interessant. Perquè jo sé que la primera pel·lícula era aquella d'un camió, no?
Sí, però sí. Abans d'això,
del no? camió. Clar. Doncs sí, l'Spielberg, el que passa és que ja últimament, ja en una entrevista vaig llegir que cada cop era més escèptic, perquè clar quan un és jove i comença a interessar-se en aquests temes, sempre penses, bueno, d'aquí a 20 anys ja se sabrà tot això, ja hauran sortit els extraterrestres públicament i tot això. I clar, quan veus que la cosa no avança, al final et tornes escèptic amb l'edat, no? Però jo el que sí que trobo és la falta de pel·lícules que toquin de veritat el tema, pues, dels contactats, del tema Bueno, hi ha aquesta pel·lícula, Ultimàtum a la Tierra, que aquesta sí que surt un extraterrestre pacífic que ve a avisar l'humanitat perquè advertir sobre els perills d'utilitzar l'energia nuclear i totes aquestes coses. Que això sí que es correspon bastant amb el que ens diuen els contactats, de que quan han parlat amb ells, que l'adverteixen dels perills, no? de l'ecologia i tots aquests temes ecològics. I bueno, i la pel·lícula aquesta de Senyales, pues, jo la vaig trobar entretinguda, però tampoc profundeix molt en el tema dels extraterrestres. És una... Té inclús tocs que fan gràcia, com això que es posen els barrets aquests de paper de plata, no? I sí, per protegir-se, això en plan una mica friqui, però és divertit, no? Però en realitat tampoc surten directament els extraterrestres, ni es veu...
Sí, sí que surten, eh?
Bueno, cap a... Jo la vaig veure fa molts anys, sí, sí, potser sí, no me'n recordo, però...
Surten uns extraterrestres que al final no,
molt
veus,
poquet,
que, són,
no?
veus sí. que són malignes. Vull dir, vale, que és el que tens dubte tota l'estona, però les seves sospites es confirmen, no?
Sobre els cercles aquests de les collites, mm-hmm. que també estan documentats a l'edat mitjana, hi han gravats a l'edat mitjana on surten, que apareixien, els deien els cercles de les fades, i clar, li deien amb uns altres noms, i clar, quan veien llums que es movien al cel, doncs deien que eren fades, o que eren duendes, o que eren doncs, la terminologia que tinguessin per les seves creències. No, clar, ara fins que no tenim tecnologia aèria, els éssers humans, doncs quan veiem ovnis, veiem a déus, veiem a duendes, a fades, o tota la terminologia mitològica que tenien a la seva època. I és a partir de que nosaltres ja tenim naus i anem a la Lluna, doncs que ja és quan comencem. I el tema extraterrestre en el cine, pues, la primera pel·lícula que jo tinc entès on surten extraterrestres és del Georges Méliès, que és Viaje a la Luna. Mm. Aquesta és que surt a les Selenites, els habitants de la Lluna. I aquesta és la primera pel·lícula que jo tinc constància que surten extraterrestres a la història del cine. I a Espanya pues, tenim la primera pel·lícula d'ovnis, és L'hombre perseguido por un ovni, de Juan Carlos Solaria, que ja has parlat tu de Juan Carlos Solaria altres vegades. Sí. I que, bueno, que nosaltres hem tingut l'honor de col·laborar en la seva última pel·lícula, que està pendent d'estrenar, i que aquesta la va fer als 1970 i algun, sembla, i...
73,
73, no? Sí. Doncs aquesta va ser la primera pel·lícula feta sobre el tema dels ovnis a Espanya, i poques més s'han fet ja, perquè tenim...
No, i a part, jo crec que aquesta de l'Olaria, perquè, per exemple, el Spielberg va fer Encuentros en la tercera fase,
sí.
Després hi ha, per exemple, La cosa, de Carpenter, que, bueno, no sé si és el tema ovni, no? Però
sí, sí, que és el tema ovni, sí, perquè s'estrella un ovni a l'Antàrtida,
vale, sí.
I després en troben un...
Que és molt bona,
aquesta. Gegant, és molt bona. El troben a sota el gel.
Sí, sí que és cert que la d'Olaria té com algun punt inclús potser més realista, no?
Perquè sí, a vegades, està documentada.
Clar, saps
sí.
què passa? Que a vegades veiem pel·lícules americanes o dels Estats Units i tal i que són molt... molt a vegades molt estrambòtiques, o sigui,
molt peliculeres,
és massa ciència-ficció, sí. Jo crec que sobrepassa bastant, no?
Que no és realista.
I en canvi potser aquesta Dolaria sí que és més discreta amb un aspecte de l'Omni,
sí,
i tot això.
La pel·lícula Dolaria,
però és més verídic, no?
Ja comença només la pel·lícula en els crèdits a sortir casos reals sobre ovnis, no?
Sí, de la NASA.
O sigui, diferents casos es van un darrere l'altre. I després està documentat i inspirat en casos reals l'argument de la pel·lícula, d'un ovni que persegueix una persona per abduir-la, i això s'ha donat en el tema ovni. Llavors, jo he parlat amb Olaria i ell era una persona que de jovenet també s'interessava molt per aquests temes, però també a mi em crida l'atenció que els que fan pel·lícules d'ovnis no creuen en els ovnis, o sigui, perquè ell tampoc diu que no s'ho acaba de creure, això dels extraterrestres. I després tenim aquí Albert Noriega, que també ha fet molts curs d'ovnis i tampoc creu molt en els ovnis. I en canvi, jo que no he fet cap pel·lícula d'ovnis, doncs jo sí que crec, no? que hi ha extraterrestres.
El que passa potser que el cine, és el que parlàvem abans, o sigui, ho ha fet d'una manera massa poc realista, no? Sí. Que potser no és tan...
Déu-mol, sí, com clar, a Déu-mol, friqui, així com a molt
claro,
friqui.
Que igual no, una nave no és tan aparatosa com ho parece, ni un extraterrestre tampoc és aquello d'un ser de 4 metres, o sigui, y con unos movimientos muy robotizados, ¿no? Igual, o sea, tenemos esa imagen que nos ha distorsionado mucho, igual una realidad que sí que es cierto que Olaria igual lo pinta de una manera más humano, ¿no? O sea, bueno, es un extraterrestre, pero también es un humano de otro planeta, pero... Sí. En cambio, en las películas de Hollywood, claro, lo han hecho de una manera...
Lo ridiculizan un poco,
claro, y
realmente.
Que no te lo crees.
Claro, y haces que no creas. O sea,
por ejemplo, la película, ¿cómo se llama aquella? De La Guerra de los Mundos, que sale con un vestido de hojalata, ¿no? Sí. Que dices, bueno, no sé, ¿dónde viste eso?
Ultimátum,
¿no?
O sea, a la Tierra.
Exacto, Ultimátum a la Tierra. O sea, sale de una guisa que dices, ostras, ¿no? Sí.
Hay una que es que también supongo que viene, bueno, dada, ¿no? Extraterrestres, que es la esto de ultracuerpos,
la invasión de los ultracuerpos.
Sí, sí. ¿No? Que es que la recuerdo perfectamente, aquellas vainas, ¿no?
Sí, 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 es verdad.
Esa también es extraterrestre.
Mira, esa película se basa en un libro, que el libro se llama Amos de Títeres y es de Robert Heinlein, que es un escritor de ciencia ficción de los años 30, que es cuando había las revistas estas del pulp, de muchas revistas que se puso de moda en Estados Unidos, revistas con relatos de ciencia ficción. Y entonces, a partir de este relato, El Amo de Títeres, pues han hecho muchas películas, entre ellas esta que dices tú, de los ultracuerpos, con la idea de esta, de que somos manipulados sutilmente por unas fuerzas extraterrestres que no vemos y que nos controlan mentalmente. Y es uno de los temas interesantes porque, claro, si los extraterrestres nos quisieran invadir o manipular, yo creo... que lo que dice todo el mundo, que ya lo habrían hecho, ¿no? O sea, que no tiene sentido que no lo harían a base de tiros y a lo bestia, ¿no? O sea, a lo mejor lo harían de esta forma que no nos damos cuenta, controlando nuestras mentes, ¿no? O sea, de una forma más siniestra, más sutil, sin que nos demos cuenta.
Y aparte, hay mucho cine también de serie B del tema OVNI, de Estados Unidos.
Sí.
Pero mucho, mucho. O sea, a ver, conocemos las más importantes estas que hemos citado, la de Spielberg, todo esto, la invasión de ultracuerpos y todo esto, pero también hay mucha serie B o menos de serie B que trata el tema de OVNI igual de una manera ya más friki, ¿no? Por así decirlo, que no tiene por qué serlo. O sea.
Bueno, de películas interesantes, hemos dicho Ultimátum a la Tierra, esta de Encuentros en la Tercera Fase.
La Cosa, ¿no?
La Cosa también. En la cosa sale uno, los extraterrestres que se cambian de forma, que se transforman. En la película La Cosa se transforma en un perro, el extraterrestre, ¿no? Y entonces no sabe, en personas, o sea, adopta la forma de las personas para infiltrarse, ¿no? Sin que lo reconozcan. Este es un fenómeno, el de la transmutación de la forma, que esto también tenemos documentados casos en la fenomenología de los ovnis. Sí. Entonces, sí, hay los que se llaman la quinta columna, los que están infiltrados entre nosotros. Porque hay algunos, este es un tema también que está poco explotado en el cine, ¿no? De los infiltrados. O sea, algunos tendrían forma humana igual que nosotros y otros, en cambio, adoptarían la forma humana para infiltrarse entre nosotros.
Hay una serie, sí.
La serie de V, estas eran reptilianos que adoptaban forma humana.
Pero son extraterrestres.
Sí, les quitabas la piel y eran extraterrestres. Sí. Vale, pues esto que a todos nos hace sonreír o reír, pues cuando estudias el tema de los ovnis te das cuenta, es que yo creo que el cine es una herramienta muy poderosa para condicionar las creencias de las personas. Y entonces yo creo que no es casualidad que el tema, por ejemplo, lo que yo decía antes del contactismo ovni, no se haya tratado en el cine. Y en cambio sí que nos hayan condicionado la mente para ver a los extraterrestres como invasores, que les tengamos miedo, para generar miedo en la gente.
Bueno, ET no, por ejemplo.
ET no, es una excepción. Ultimátum a la Tierra, ET, Encuentro en la Tercera Fase, son excepciones, pero la gran mayoría de películas, el 80-90%, son invasiones extraterrestres, que son muy poco empáticos con nosotros. Son Alien y todo esto, son películas de terror.
Y abducciones, ¿no? Abducciones también.
Pero todo,
¿no?
Esto viene de Estados Unidos, que siempre hacen esas películas, no solamente con los extraterrestres, sino con otros países, que siempre están en el punto de mira, siempre les atacan, siempre les pasa algo.
Claro,
¿no?
yo esas películas a mí no me interesa ya, porque llega un momento que dices, son solo efectos especiales y poco creíbles y poco realistas. Y entonces cualquiera que haya estudiado un poco la ufología se da cuenta del material que hay por explotar en el mundo del cine. Y por alguna extraña razón no se hace, ¿no? Entonces, bueno, es un tema interesante de por qué no se tratan a los extraterrestres de otra manera.
Dignamente, ¿no?
Eso.
Pues vamos a ponernos a ello y hacemos una película en condiciones, ¿no?
Se necesita...
Como seres humanos, porque en el fondo seres humanos, ¿no?
Claro, hacemos desde aquí un llamamiento.
Sí, que son humanos.
Oye, hacemos desde aquí un llamamiento a los productores que estén interesados para hacer una película en condiciones con David, claro, que está súper informado.
Porque no es justo este maltrato que hacemos de siempre verlos como los malos, los monstruos. Cuando seguramente yo creo que nos han salvado más de una vez de peligros en la Tierra. Y uno de ellos es el nuclear, porque cuando había la Guerra Fría, muchas bases americanas y rusas que tenían silos de cohetes nucleares fueron inutilizadas por ovnis. Eso está documentado, hay biografía, cualquiera puede buscar la información.
También, perdona David, también dicen el tema de la informática que tenemos hoy en día, todo...
Bueno, todo eso surgió... Mira,
claro, tampoco está claro
no,
todo
no,
esto,
es que se estrelló la nave de Roswell en 1947 y al cabo de pocos años ya teníamos fibra óptica, teníamos los chips, teníamos la tecnología que nos dio pie a toda la informática. Bueno, pues la gente que vio los restos del estrellamiento del platillo de Roswell, lo que dijo es que se veían una cosa muy similar a lo que es la fibra óptica. O sea, entonces se estudió todo aquello en las bases secretas americanas con la tecnología inversa, desmontando todo aquello y analizándolo, y a partir de aquí se hizo un avance tecnológico tremendo, como no se había dado nunca en la ciencia. Entonces, cada vez que se estrella un aparato de estos, que no sabemos si es accidental o es promovido para que nosotros tengamos un avance tecnológico, pues hay un avance increíble, porque ahora hay periodos de la historia donde no avanzamos nada, en la Edad Media y todas estas épocas, y luego de repente, pum, en pocos años ya estamos con ordenadores, con móviles, con toda esta tecnología actual que no sabemos a dónde nos llevará, ¿no?
Se ens quedarà, com sempre, curt el programa, però el que sí que farem serà escoltar una miqueta més de música amb la seva presentació d'Alberto Noriega, que ens havia proposat també sentir Los del 21, i després també hem de parlar del llibre de David Allen, que ja tenim, bueno, a punt per ser publicat. De fet, està a punt, només s'ha de buscar la manera de que surti a la llum. Alberto, la pausa musical, Los del 21, explica'ns una mica.
Sí, és la continuació. Abans hem posat El Barranco del Lobo, que eren els fets del 1910 aproximadament, i aquesta, Los del 21, que és el fet del desastre anual, que justament ara aquest any fa els 100 anys, que ho vaig fer per una cosa d'una amistat i tal, no? I, bueno, és un tema que vaig fer fa escassament més o menys un any, una cosa així, no? I que conté dos parts, i una és més trista, que diguem, amb el vídeo he posat una zona, unes imatges de Montarruí, no? Que és allà on va passar tot això, no? I bueno, és una peça musical d'uns 6 minuts, aproximadament.
Sentirem com abans els primers compassos, però us recomanem que entreu en el canal d'Alberto Noriega. Teniu moltes coses, teniu peces musicals interpretats per ell directament, teniu recreacions audiovisuals de diferents aspectes històrics, com ens està explicant, amb la seva composició musical, i teniu també jocs, podríem dir, o efectes de màgia, vull dir, teniu moltes coses allà, la veritat és que per gaudir el seu canal, i no són pocs els seguidors, vull dir que són més de 1.500 subscriptors, vull dir que afegiu-vos a aquesta munió de gent que segueix Alberto Noriega. De moment escoltarem això, una miqueta de Los del 21, d'Alberto Noriega. aquesta música emotivament èpica o èpicament emotiva d'Alberto Noriega a Los del 21, doncs entrem en els 5 últims minuts d'aquest programa, de l'últim programa de la 12a temporada de Dime que sé més que cinema de Ràdio Sant Vicenç, dedicat al tema dels ovnis, a la ufologia. I no podem acabar el programa, acomiadar-nos, sense que David Allen, el nostre ufòleg particular, doncs ens expliqui aquell llibre que ja està acabat, de què tracta, també molt relacionat amb el tema de l'ufologia, dels ovnis, i que, bueno, que potser donarà, que girarà una mica la visió que tenim de moltes coses històriques, mitològiques, de llibres sagrats. Com es diu el llibre, David?
Bueno, el libro lo he titulado Jesús viajó en un ovni. Es un estudio que llevo ya años investigando sobre el Nuevo Testamento y su relación con los ovnis, porque el Nuevo Testamento está el que conocemos de la vida de Jesús, y luego están los evangelios apócrifos, que son los que la Iglesia no aceptó en diversos concilios, los fue retirando porque no le interesaba lo que ponían. Son escritos de la vida de Jesús hechos en la misma época que el Nuevo Testamento que conocemos, y en algunos de ellos, pues sí, salen ovnis, sale Jesús que invitando a María Magdalena para subir en un ovni para ver la tierra desde el espacio. Sale Judas en el Evangelio de Judas, que también sube en un ovni para ir a ir con el Sanedrín, donde están, para ir a delatar a Jesús. Pero es entonces, claro, nos encontramos con unas versiones a veces complementarias y a veces diferentes de lo que nos dice el Nuevo Testamento. Luego también he estudiado el tema de las pinturas, donde salen relatos sobre la vida de Jesús, donde salen ovnis también. O sea que tenemos pruebas gráficas y textuales de que Jesús tenía mucho que ver con los ovnis, desde su propio nacimiento virginal, que fue hecho por un Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se comportaba como un ovni que trasladaba a las personas de un lugar a otro. O sea, cuando bautizaron a Jesús, luego el Espíritu Santo, dice el Nuevo Testamento, dice que lo trasladó al desierto, donde sufrió las tentaciones del demonio, pero dice que el Espíritu Santo lo trasladó. Y que, bueno, entonces la forma en que está descrito el Espíritu Santo nos hace pensar que podía ocultar pues también un tipo de vehículo que es citado en otras partes de la Biblia, donde transporta personas. Y esto pues también es interesante. Entonces, bueno, pues en el libro lo que he hecho es repasar todas las etapas de la vida de Jesús y todos aquellos escritos que nos han ocultado y que, sin embargo, en su día pues eran considerados como de inspiración divina y con la misma validez que los textos de los evangelios conocidos, que eran los apócrifos, y donde se relatan ese tipo de historias que hoy, pues con los conocimientos que tenemos, los veríamos como ovnis ya, no como Espíritu Santo, ni como ángel, ni como, porque hay muchas definiciones para definir a los ovnis en el Nuevo Testamento, ¿no? Está la gloria de Yahvé, que es la que en el Antiguo Testamento, pues bueno, aparece varias veces. También se define como una nube luminosa que se desplaza en el cielo. Y también, pues bueno, tiene unos movimientos muy sospechosos y una forma de actuar que se corresponde con la de los ovnis. Pero bueno, todo esto, ahora estamos en la fase de maquetación del libro y ya veremos luego, a ver, cuando esté editado ya te informaré para que hablemos ya más en detalle.
Amb moltes ganes de que això passi, de poder accedir al llibre i de poder tractar-ho aquí en el programa en profunditat, doncs ens anem acomiadant ja de la temporada, de l'espai de la temporada, donant les gràcies a David Allen, a Alberto Noriega per estar aquí, a Eva Maria Milara per suposat, dient que Santi Serrano, que en aquesta última part doncs, no ha pogut estar en el programa, doncs volia enviar-nos una despedida, però bueno, no s'ho ha pogut combinar, però també ha format una part molt important del programa. Eva Maria Milara, tota la feinada d'editar el vídeo, de gravar-ho tot, avui també teniu un directe per Instagram, vull dir que està sortint el programa per tot arreu, i ens quedarem amb la música del tràiler de connexió extraterrestre, que no podíem deixar de parlar del nostre director també predilecte, pràcticament, dintre d'altres, Jaime Zaragoza, que també ha participat en aquesta temporada. Podíem haver fet un repàs de la temporada, però us la mireu, si voleu, en el canal de YouTube MKC Més que Cinema.
Sí.
Moltíssimes gràcies, Alberto,
gràcies
David,
bon dia,
i som-hi. Connexió extraterrestre. Fins la temporada vinent, a reveure, bon profit de cinema.